És possible crear una vacuna per a la Covid-19 que no impliqui inocular en la població una versió debilitada del propi virus? Aquest és justament el repte que un grup d'investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona s'ha proposat per tal de desenvolupar la desitjada vacuna. Però amb una idea central, minimitzar els possibles riscos que pot suposar qualsevol vacuna en desenvolupament. La doctora Neus Ferrer és membre del Departament de Genètica i de Microbiologia i membre del grup de Nanobiotecnologia i participa en el projecte.
El que es fa bàsicament és agafar la informació que hi ha a base de dades en les que hi ha dipositades doncs, les seqüències d'aquest virus. Aleshores, a partir d'aquí s'identifiquen quins són els gens que donen lloc a aquestes proteïnes que són les que donen aquesta resposta immunitària que és necessària en una vacuna. Una vegada que has identificat aquestes seqüències, doncs les pots obtenir en el laboratori d'una manera bastant senzilla i aleshores el que fas és introduir-les en unes cèl·lules que són capaces de produir-les i les poden produir en un format que és un format que s'assembla al format que seria el que té el virus, no? Que és una mena de pilotetes molt petites i que a la seva superfície tenen aquestes proteïnes decorant aquestes superfícies, de manera que una vegada s'administren en animals o en pacients, doncs el que reben són aquestes boletes decorades i el sistema immunitari les pot reconèixer com si fossin partícules víriques d'aquest virus SARS-CoV-2. La idea és aquesta, és entrenar el nostre sistema immune a tenir unes defenses ja preparades per quan vingui el virus de veritat, de manera que ràpidament tot es posarà en marxa i es podrà bloquejar des dels primers moments. Així doncs, l'efecte d'aquest virus sobre l'organisme és molt reduït i es pot bloquejar aquesta infecció.
Però quines són les grans diferències respecte d'una vacuna estàndard o les que s'estan desenvolupant a d'altres indrets de l'Estat? El doctor Francesc Gòdia lidera el grup d'enginyeria celular i de bioprocessos del Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental.
Les vacunes clàssiques normalment s'obtenen a partir dels propis virus que provoquen la infecció, però després s'atenuen, és a dir, que per un procés o bé tèrmic o d'algun altre tipus es fa que aquest virus no sigui tan virulent i aleshores serveixi per la vacuna. La nostra aproximació entra dins del que s'anomena vacunes recombinants i aleshores el que intenten fer aquestes vacunes és a fer una estructura que sigui el més semblant al virus, però que no porti a dintre d'aquesta estructura, no tingui material genètic del propi virus. De forma que tenen la mateixa activitat antigènica que tindria una vacuna convencional, però no tenen una activitat infectiva en el sentit de que no tenen material genètic en el seu interior.
Així doncs, un dels grans avantatges que presentaria aquesta vacuna en desenvolupament és la seguretat que proveeix a la població quan se li inocula.
Aquestes incerteses que a vegades hi pot haver, i sobretot amb un virus del que encara coneixem poques coses, quan injectes el virus, encara que sigui atenuat, és que si per lo que sigui el procés d'atenuació no ha sigut suficient eficient, podries generar l'enfermetat en comptes de només la vacunació, i si en canvi és massa eficient l'atenuació, el que pot passar és que no obtinguis la resposta de protecció que vols amb la vacuna. És a dir, que si utilitzes el virus atenuat, la dosi ha d'estar, diguem-ne, molt més graduada i la seva activitat biològica de la vacuna ha d'estar molt, molt, molt ajustada perquè no te'n vagis, diguem-ne, ni per dalt ni per baix en els efectes que vols tu de la vacuna. En la vacuna recombinant, com que no tens aquesta problemàtica de que puguis infectar amb el virus, perquè en realitat no estàs utilitzant el virus, sinó estàs utilitzant unes parts del virus que no són replicatives, per entendre'ns, no es poden multiplicar a dintre de les teves cèl·lules, això ho fa més segur, perquè no tens aquesta possibilitat.
De fet, ja existeixen precedents d'altres vacunes que han estat creades mitjançant la mateixa tècnica.
Amb el sistema que nosaltres estem intentant desenvolupar, hi ha treballs de recerca amb moltes vacunes i hi ha dues vacunes ja establertes des de fa quasi, jo crec que 20 anys o una mica més, que és la de la hepatitis C, i després n'hi ha una altra que és la del papillomavirus humà, que aquestes dues, que és per un tipus de càncer, ja ho sabeu, i aquestes dues ja són de tipus BLP. BLP, quan nosaltres parlem de BLP, vol dir unes sigles en anglès que signifiquen partícules similars a virus. Són partícules que intenten mimetitzar com és el virus. El virus té una estructura com una piloteta, en el qual li surten unes espines que són les parts que són, diguem-ne, antigèniques del virus, que són les que identifiquen les nostres cèl·lules i fan que després el material del virus pugui entrar dintre de les nostres cèl·lules, no? Aleshores, amb aquestes vacunes basades en BLPs, ja us dic, hi ha de comercials, hi ha aquestes dues. Hi ha una altra contra la hepatitis E que està només aprovada a la Xina, i després n'hi ha moltes en desenvolupament, sobretot contra malalties emergents, Zika, dengue, chikungunya. Hi ha estudis bastant avançats en fases clíniques.
Però, a més, també resulta més segur el procés de desenvolupament en laboratori, minimitzant el risc biològic.
Diguem que des del punt de vista de bioseguretat és molt més senzill treballar amb aquestes alternatives en les que no fas servir el virus, perquè aleshores no has de protegir el personal ni el medi ambient, perquè no estàs treballant amb un agent infecciós, sinó que són unes derivacions que no tenen cap tipus de perill, ni pel medi ambient ni per l'operador. De manera que és molt més fàcil i es pot obtenir aquest tipus d'estructures en molts laboratoris que no tenen aquestes instal·lacions de nivell de bioseguretat elevada.
La UAB ha endegat una campanya de micromecenatge per recaptar fons per tal de desenvolupar aquest projecte, en el qual hi ha implicats diferents grups de recerca, centres i serveis cientificotècnics de la UAB. I és que es tracta d'un projecte ambiciós que ha de seguir unes fases de desenvolupament molt rigoroses.
Dins del campus de l'Autònoma, que és, diguem, molt multidisciplinar, es van identificar tota una sèrie de grups que, arrel de la pandèmia del Covid, vam orientar part de la nostra recerca a poder obtenir això, una vacuna recombinant basada en BLPs, en aquestes partícules semblants a virus, funcionalitzades amb els antígens de la SARS, i per poder-ho fer, això involucra diferents grups, no? Des de grups de bioinformàtica, aquests grups el que fan és analitzar l'estructura del virus i veure quines serien les parts més interessants d'expressar en aquestes partícules mimètiques al virus, grups de biologia molecular, que aleshores el que fan és que aquestes parts que volem expressar en la partícula ara fan, diguem-ne, el DNA corresponent a aquests antígens, i aleshores això és el que altres grups que ens dediquem més a l'expressió amb reactors i amb cèl·lules d'aquestes partícules ja podem fer, que això són grups més de la part d'enginyeria química, que ens dediquem a la part de bioprocessos aplicats a vacunes, i ara ja tindríem la vacuna feta amb quantitat purificada per poder-la injectar, però després encara ens falta tota una sèrie de grups que el que fan primer és, amb anàlisis in vitro, és a dir, amb cultiu celular, utilitzant plasma de pacients que han fet la Covid, aleshores tenen anticossos, poden veure si la nostra candidat de vacuna realment reacciona amb els anticossos del malalt, i això és una prova de concepte in vitro de que hi ha aquest reconeixement antigen-anticòs, no? Que és el que sempre ens han explicat de les vacunes quan eren petits, no? Que els anticossos reconeixen els antígens de l'agent infecciós, i aleshores això ja és un pas molt important. Aquí hi ha la col·laboració de grups de veterinària, hi ha la col·laboració de grups d'hospitals que tenen el tenen plasma de malalts que han passat Covid i, per tant, ens pot permetre veure la capacitat de reacció que tenen aquestes partícules. I això encara és in vitro, amb cultius amb placa de Petri, per entendre'ns, no? I ara d'aquí ja hauríem de passar a la prova de concepte, que ja és molt important, que és amb animals.
Una primera part de desenvolupament del projecte que durarà aproximadament 8 mesos.
Fins a arribar a la prova amb animal, que això és el que hem presentat en aquest projecte de crowdfunding, de mecenatge a nivell del campus de la UAB, són uns 8 mesos, entre 8 i 10 mesos. De fet, hem de pensar que el projecte en part ja està començat, perquè els propis grups de recerca, a banda de que demanem la contribució de la comunitat, no?, amb ajudar-nos amb el programa, nosaltres també hem posat recursos propis i gent nostra, inclús durant el període de confinament, que ja han estat treballant en els laboratoris per poder ja anar avançant la feina. De forma que, si tot anés bé, nosaltres hauríem d'arribar a finals d'any segur amb les proves amb els animals fetes i aleshores poder abordar les demés etapes a partir del 2021.
El projecte compta amb l'ajut dels serveis cientificotècnics de suport a la recerca de la Universitat Autònoma, però malgrat tots els recursos propis abocats, encara cal més finançament per un projecte, el cost del qual se situa en 130.000 euros.
Has de controlar en tot el moment que no hi hagi contaminants que arribin en aquesta formulació, doncs això és, clar, has d'utilitzar uns materials que estiguin amb uns nivells de qualitat adequats. A més, diguem que la part d'obtenció de la vacuna es realitza amb cultius cel·lulars i aleshores tots els materials de cultius cel·lulars per aquesta qualitat estan certificats i aleshores són d'un preu elevat. Però a més, justament amb aquesta campanya hem afegit la part d'animals, no? Aquestes proves que són necessàries per poder demostrar que aquestes vacunes són eficaces, no? Aleshores, tota la part d'animals que han d'estar estabulats en unes instal·lacions molt concretes i, a més, amb això que et deia del nivell de bioseguretat, perquè seran animals que s'hauran d'infectar amb el virus, tot això encareix moltíssim el projecte al cap i a la fi.
I és que en les darreres fases per al desenvolupament de la vacuna, els costos seran encara més elevats degut a l'alta tecnificació de les proves que es requereixen.
Són uns projectes en què els grups fonamentalment estem aportant recursos, a banda dels que ens pugui ajudar els donants de la campanya, però els grups també estem aportant recursos propis, com he dit, perquè aquí es tracta de mobilitzar-nos el més de pressa que puguem. Quan s'arribés a la prova de concepte, després aquí els costos es disparen de forma, diguem-ne, molt elevada, perquè, com tothom pot entendre, en la que s'entra en tractar humans, tots els aspectes de seguretat, de seguiment de la salut d'aquella persona, etcètera, etcètera, són molt importants i els assajos clínics s'han de fer amb moltes prevencions. Això vol dir que els costos es multipliquen per molt, però després aquí ja també comptaríem segurament amb l'ajut o amb la col·laboració o amb el partenariat de empreses interessades en la vacuna o bé organitzacions internacionals que volen accelerar a trobar vacunes contra el Covid i que aquestes organitzacions estan apoyant a més d'un projecte, perquè ja sabeu que a nivell internacional hi ha molts projectes en marxa per trobar una vacuna i tots ajudaran a tots, perquè n'hi haurà alguns que aniran millor, però dels que no vagin tan bé també aprendrem coses que seran interessants per apoyar els que vagin més bé o més de pressa.
Per tant, si la campanya de micromecenatge que ha posat en marxa la Universitat Autònoma i a la qual es pot accedir des del web micromecenatge.uab.cat funciona i recapta els fons necessaris i totes les proves es van desenvolupant a bon ritme, el projecte podria donar fruits en aproximadament 20 mesos.
En el cas d'aquesta vacuna que nosaltres estem proposant, doncs primer hauríem de fer aquesta fase d'animals i a partir d'aquí seria un any mínim. O sigui, estaríem parlant de 8 mesos més 12 mesos.